Bon dia. Càritas Garrotxa tanca el 2024 havent de fer front a més necessitats econòmiques de les que podien.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sí, sí, és un dels programes de Càritas que intentem cobrir tant com puguem, tot i que ara mateix ens falten voluntaris. Normalment és una atenció que fem en els domicilis de les persones durant una o dues hores a la setmana, que els acompanyem precisament perquè no prenen aquest contacte amb la societat. Són persones que a vegades amb dificultats de mobilitat, a vegades no, però que se senten soles, no tenen família, no tenen amics, no tenen... I aleshores doncs, intentem fer-los fer costat perquè precisament doncs, tinguin un suport vital en la seva vida. No?
Acabem d'escoltar el president de Càritas Garrotxa, Eduard Labian. En aquest últim any, Càritas ha recaptat i invertit uns 320.000 euros a la comarca de la Garrotxa. Des de l'entitat tracten de captar voluntaris per poder cobrir millor els seus programes. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 10 de juliol de 2025.
El dia en 4 minuts.
Expulsen de l'estat un home que vivia a Olot pels seus postulats radicals sobre l'islam. Defensava que la llei islàmica s'havia de complir per sobre de l'espanyola. Un home de 50 anys ja mor a l'Hospital Josep Trueta de Girona arran d'una pallissa que va rebre durant la revetlla de Sant Joan a Olot. Ho ha avançat el diari de Girona aquest dimecres a la tarda. L'agressió es va produir al barri de les Tries. El Pla Local d'Habitatge comença el seu desenvolupament després d'aprovar-se el passat octubre. El regidor d'Habitatge i Urbanisme d'Olot recalca la importància d'aquest document per la ciutat. El Consell Comarcal de la Garrotxa és optimista sobre la construcció de la depuradora de l'Alt Fluvià. Santi Reixac ha assegurat en una entrevista a aquest mitjà que estan en converses amb els propietaris dels terrenys del polígon de la Serra. Un sentit homenatge a Eudald Morera inaugura el Festival Vallviva d'enguany. L'actuació intimista del pianista Toni Ann ha donat la benvinguda a 5 dies carregats de propostes. RCR Arquitectes celebra una de les edicions més exitoses als seus programes. Ha superat, en aquest cas, el d'Arquitectura i Paisatge, el taller de fotografia i el programa obert les expectatives de participació. En esports, Roger Vidal espera una lliga dura i equips preparats per mostrar un gran nivell. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot ha repassat els rivals amb què es veuran les cares aquest curs al grup 3 de la segona federació. En hoquei patins, Miqui Ràfols remarca que l'hoquei Olot ha d'estar la categoria que marca el nivell que puja de les categories inferiors del club. El tècnic olotí fa balanç a la situació d'una plantilla que pràcticament no ha patit canvis en els 4 anys que ha competit jugant a l'hoquei plata. I a la contraportada, amb l'arribada de l'estiu, arriba el moment de llegir un llibre. La llibretera Agatha Los Santos recomana llibres de tots tipus, per a totes les edats. Avui en descobrirem.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els Mossos d'Esquadra alerten de l'absència de documentació en nombrosos ciclistes que circulen per carretera. La policia desplega controls, recordant la importància del DNI, l'obligatorietat del casc i la prohibició dels auriculars. Un 27% dels exàmens revisats a les PAU milloren qualificació i un 19% l'empitjoren. S'han analitzat gairebé 19.300 proves, el 53% sense canvis. El jutge desestima la demanda de Justit contra Glovo per competència deslleial. La sentència recorda recull que la companyia catalana va actuar dins de la legalitat. Els arquitectes gironins visen 1.507 habitatges en els primers 6 mesos d'aquest any, la xifra més alta dels darrers 15 anys. Tot i l'increment del sector, avisa que s'està lluny del que seria òptim i alerten de l'estancament en la rehabilitació. A la pàgina internacional, Brussel·les anuncia la creació del major fons de capital risc a escala global per impulsar la recuperació d'Ucraïna. La Comissió Europea també comunica l'entrega de 4.000 milions d'euros al país en concepte de suport financer. I la Fiscalia Europea ha detingut 8 persones acusades de defraudar 68 milions al IVA per la importació d'alcohol a Espanya. L'organisme ha dut a terme registres en 19 ubicacions a ciutats com Barcelona, Madrid o València.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dia variable, més clarianes cap al nord, nord de l'Empordà, Pirineu, més ennuvolat o estones tapat a la resta, cap a la costa, prelitoral. I bé, doncs podria ser que a la tarda hi hagués alguna gotellada, algun xàfec, bàsicament el Pirineu i Prepirineu. Osona nord, potser també, potser Alta Garrotxa i Ripollès i Cerdanya. Demà les temperatures pugen una mica, màximes de 26 a 30, 31 graus. Dia variable, semblant al d'avui, amb clarianes, i a la tarda algun xàfec o alguna tempesta a l'interior i al nord, Pirineu, Prepirineu, arribant clarament ja cap a Osona, Lluçanès i potser també a la Garrotxa. Seran pluges moderades, localment intenses. I divendres la temperatura més o menys es manté, amb algun ruixat de tarda, sembla que poc important.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 10 de juliol de 2025, començant parlant de Càritas Garrotxa, que ha tancat el 2024 havent de fer front a més necessitats econòmiques de les que podien. En aquest últim any, Càritas ha recaptat i invertit uns 320.000 euros arreu de la Garrotxa. Des de l'entitat tracten de captar voluntaris per poder cobrir millor els seus programes. Ens en dona tots els detalls l'Òscar Gravalosa.
Càritas Garrotxa ha publicat la seva memòria de 2024 amb una recaptació d'uns 320.000 euros. Aquests diners s'han invertit principalment en programes d'acollida i integració social, però un altre programa al qual el president de Càritas Garrotxa, Eduard Labian, dona especial importància és el d'acompanyament a les persones grans. Segons explica, aquest programa promou relacions intergeneracionals i el benestar psicosocial, però té una falta de voluntaris.
Sí, sí, és un dels programes de Càritas que intentem cobrir tant com puguem, tot i que ara mateix ens falten voluntaris. Normalment és una atenció que fem en els domicilis de les persones durant una o dues hores a la setmana que els acompanyem precisament perquè no prenen aquest contacte amb la societat, són persones que a vegades amb dificultats de mobilitat, a vegades, a vegades no, però que se senten soles, no tenen família, no tenen amics, no tenen... i aleshores doncs, intentem fer-los fer costat perquè precisament doncs, tinguin un suport vital en la seva vida, no?
Un altre punt de contenció amb el que s'han trobat és amb l'increment de les necessitats econòmiques de l'organització. Juntament amb una major demanda dels serveis d'acollida, l'Avian explica que el 2024 l'entitat ha patit pèrdues.
Estem trobant amb l'encariment de la vida, que a nosaltres també ens afecta, lògicament, també en els nostres programes ens repercuteix i arribem al punt que fins i tot arribem algun any en pèrdues, entre cometes, si es poden dir així. És a dir, que no arribem a cobrir el pressupost dels costos dels programes. Aleshores hem de tirar doncs, bueno, de reserves o de campanyes d'altres regions, però sí, és així. Aquesta manca, diguéssim, de tenir un Càritas viu de donacions, una part de l'administració, una part també, molta part també de particulars i d'entitats i empreses. El que passa és que ningú t'assegura mai un pressupost. Tu fas el teu pressupost i al final d'any penses a veure, intentarem cobrir-lo. Però no sempre passa, com ens ha passat aquest últim any, no?
Malgrat les necessitats econòmiques, l'Avian agraeix a tots els particulars i entitats la seva col·laboració, afegint que les persones interessades en donar-se d'alta com a soci o realitzar una col·laboració poden fer-ho a través de la web de Càritas o trucant a la seu a Ronda Paraires, número 2.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A DAIFE, Cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes, concretament amb dos apunts de successos. El primer és que la Policia Nacional va detenir el passat 1 de juliol a Camprodon un home que vivia a Olot i que ha estat expulsat de l'estat espanyol pels seus postulats radicals sobre l'islam. L'home va intentar exercir com a imam a Besalú el 2017, però no ho va aconseguir. Després va tornar al Marroc i va tornar-se a instal·lar posteriorment a Olot el 2020. Defensava que els musulmans no havien de relacionar-se amb la resta de la societat i que la llei islàmica es complís per sobre de l'espanyola. El govern espanyol va acordar la seva expulsió de l'estat per participar en activitats contràries a la seguretat nacional, prohibint el seu retorn en 10 anys. Ell va presentar recursos a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem, que han estat desestimats. Era un seguidor del salafisme, difonia l'ús obligatori del vel integral i incitava a l'odi cap als musulmans d'altres branques de l'islam. També considerava infidels els que afectaven les lleis espanyoles. De fet, va renunciar a continuar el procediment de sol·licitud de nacionalitat espanyola per considerar que l'islam està prohibit tenir la nacionalitat d'un país no islàmic. Un cop detingut, va ser traslladat a l'aeroport de Madrid des d'on va ser expulsat. I l'altre punt de la carpeta de successos és que un home de 50 anys ha mort a l'Hospital Josep Trueta de Girona arran d'una pallissa que va rebre durant la nit de la revetlla de Sant Joan a Olot. Ho ha avançat el diari de Girona aquest dimecres a la tarda. L'agressió es va produir al barri de les Tries quan un grup de persones van apallissar la víctima. Els serveis d'emergència van traslladar-lo a la unitat de cures intensives de l'Hospital Trueta de Girona en estat crític i una setmana després, el 2 de juliol, va acabar morint, tal com m'han confirmat des del mateix hospital. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra ja van detenir un home de 42 anys relacionat amb la pallissa que havia patit l'home durant la revetlla.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
El Pla Local d'Habitatge comença el seu desenvolupament després d'aprovar-se el passat octubre. El regidor d'Habitatge i Urbanisme d'Olot, Jordi Güell, recalca la importància d'aquest document, ja que també afecta altres projectes com el Pla d'Usos i Activitats del Nucli Antic o el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
El Pla Local d'Habitatge ja està començant a traçar les primeres línies de treball. El pla s'havia aprovat l'octubre del 2024, però quedava pendent l'aprovació per part de la Generalitat del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya. Amb el vistiplau otorgat, la cooperativa Cel Obert es farà càrrec de tirar endavant la proposta Olot. El regidor d'Habitatge i Urbanisme, Jordi Güell, remarca la rellevància d'elaborar aquest document.
Ha de fixar l'estratègia en matèria d'habitatge de l'Ajuntament d'Olot d'acord amb els directrius o amb els deures que ens posa la Generalitat. En segon lloc, perquè també és un document valuós de cara a un futur molt pròxim que hem d'encarar la revisió del planejament. I, per tant, les projeccions de creixement en matèria d'habitatge les podrem, diguem-ne, definir amb el Pla Local d'Habitatge i les podrem traslladar en una futura revisió de planejament.
A part d'això, aquest document també afecta altres projectes com seria el Pla d'Usos i Activitats del Nucli Antic o el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Una de les actuacions en les que el seu desenvolupament resulti important és en la zona residencial del sector de Mas Baix, segons explica Güell.
És un sector que no és gaire gran, però és interessant perquè d'alguna manera dona continuïtat ja a les zones ja urbanitzades de la ciutat, que és una cosa que sempre hi tenim molt d'interès. És a dir, que no es vagin a desenvolupar sectors que són molt llunyans al centre de l'Olot, sinó que ens interessa que es vagi urbanitzant tot allò més proper i que vagi compactant la ciutat.
El regidor d'Habitatge i Urbanisme d'Olot també ha remarcat que aquest és el moment idoni per redactar el document i concreta que el termini per la seva redacció és de 9 mesos.
A nivell comarcal, el Consell Comarcal de la Garrotxa és optimista sobre la construcció de la depuradora de l'Alt Fluvià. Santi Arraixac ha assegurat en una entrevista que estan en converses amb els propietaris dels terrenys del polígon de la Serra a la Vall d'en Bas, on precisament hauria d'anar a la depuradora i creu que pot tirar endavant, informa Gerard Puigdemont.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, es mostra optimista pel que fa a la tirada endavant de la construcció de la depuradora de l'Alt Fluvià. En principi hauria d'anar ubicada al polígon de la Serra, a la Vall d'en Bas.
Sí que ens en queda una, que és la de la Vall de Bas. La Vall de Bas, les preses aquesta que tenim doncs, del capdamunt del Fluvià, que aquesta sí, doncs, que hi estem treballant i crec que anem per molt bon camí perquè això sigui aviat doncs, una realitat. Estem acabant de negociar doncs, amb els terrenys no, d'allà on hauria d'anar ubicada, però jo crec que està molt avançat i estem a un pas de posar-nos d'acord doncs, amb els propietaris i és ben bé el lloc. Ja hem començat les converses i doncs hem de mirar que tan aviat com sigui possible això pugui ser una realitat.
Santi Reixac diu que actualment la comarca està ben sanejada i més després de la posada en funcionament de les depuradores d'Oix i Ridaura. Diu que un cop hi hagi la depuradora de l'Alt Fluvià també farà que l'aigua baixi més net a Olot i a la resta de trams per on passa el Fluvià. Des del Consell Comarcal també estan executant una actuació de sanejament a la zona del Llierca, concretament un bombament que va de Castellfollit a Sant Jaume, valorat en 1,5 milions d'euros.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Un sentit homenatge a Eudald Morera inaugura el Festival Vallviva d'enguany. L'actuació intimista del pianista Toni Ann ha donat la benvinguda a 5 dies carregats de propostes. Amb més de 9.000 entrades ja venudes, les Brides de la Vall d'en Bas promet experiències a partir de propostes musicals, però també lúdiques, culturals i gastronòmiques. Ens ho explica tot plegat en Joel Tallat.
El pianista i compositor canadenc Toni Ann ha vingut a la Garrotxa per inaugurar amb una actuació minimalista i intimista l'edició més especial del Festival Vallviva. L'Eudald Morera ha estat especialment recordat amb un ball d'espelmes, com si es tractés de l'últim dia de les festes d'altura. 1.500 llumetes han brillat a la foscor de l'escenari principal de les Brides. És el sentit homenatge al fundador del certamen que manté ben viu el seu llegat. La fundació que porta el seu nom i que també s'estrena aquest any en l'organització la presideix el seu germà Quim Morera.
I és un Vallviva molt diferent, és un Vallviva fet per no per la Fundació Vallviva, sinó per la Fundació Eudald Morera. Aquest ha estat un canvi degut al traspàs del germà i per nosaltres és un canvi molt emotiu, molt, molt emocionant. Llavors, clar, tot pesa una miqueta més, és un Vallviva amb alegria, tal com es veu, la gent ja ve amb ganes, però alhora tots, sense dir-ho o dient-ho, tots tenim molt present el seu creador, el fundador, l'ànima, que és l'Eudald Morera.
Precisament l'absència de l'Eudald era una prova de foc pels organitzadors que en l'edició d'enguany han volgut créixer traient públic d'altres comarques veïnes. Amb una venda superior a les 9.000 localitats, la directora del festival, Mireia Morera, diu que han aconseguit el repte.
Llavors sí que és veritat que aquest any, sense la figura seva física, ens feia una miqueta de por. I ens estem adonant el que et deia, que a part de gent d'aquí de la comarca, estem arribant més enllà, no només a Girona, sinó que el nostre objectiu era poder arribar més a la zona d'Osona, de Vic, i està sent doncs, un gran èxit. Estem molt i molt contents de com està anant, la veritat és que sí.
La vessant solidària del festival és la seva senyal d'identitat que també han exportat arreu. En un moment en què tothom coneix algú afectat per alguna malaltia oncològica, Mireia Morera diu que el Vallviva té més sentit que mai.
Malauradament, cada vegada més hi ha més gent doncs, que té familiars o amics o coneguts propers que marxen, que no estan amb nosaltres degut a aquesta malaltia totes aquestes malalties oncològiques, per tant, seguirem lluitant i seguirem doncs, investigant i aportant el nostre granet de sorra doncs, perquè la investigació, la recerca per aquestes malalties oncològiques, pel càncer, doncs, pugui seguir endavant.
Avui és el torn de Luz Casal. La cantant gallega oferirà un repàs a les seves cançons de sempre i ve a la Garrotxa en un dels únics concerts que farà a Catalunya. El Vallviva també oferirà art, cultura, pintura i gastronomia, tot una experiència que durarà fins diumenge.
I abans dels esports, RCR Arquitecte celebra una de les edicions més exitoses als seus programes, el programa d'arquitectura i paisatge, el de taller de fotografia i el programa obert han superat les expectatives de participació. L'edició d'enguany se centra en combinar arquitectura amb natura.
El taller RCR Arquitectes ha encetat la 18a edició del seu programa d'arquitectura i paisatge. Aquest va començar el 4 de juliol i s'allargarà fins al 19 del mateix mes. El programa d'aquest any consta de 80 participants de 18 països diferents, un fet que la directora del workshop RCR Arquitectes, Andrea Buchner, afirma que és essencial pel seu desenvolupament, ja que permet un diàleg més divers entre els participants.
Això és el que volem i els fem treballar en grups, no? per connectar el coneixement de diferents persones i també en habilitats, no? Perquè hi ha estudiants, hi ha professionals, hi ha enfocaments molt diferents de com es fan les coses, no? I costums diferents, i està molt bé aprendre a dialogar.
L'edició d'enguany està centrada en la integració de la natura i la cultura en les ciutats, utilitzant Olot i Barcelona com a exercicis. La 13a edició del taller de fotografia segueix una línia semblant, on els seus 19 participants realitzaran un estudi visual del paisatge i l'arquitectura de la zona. Pel que respecta al programa obert, es pretén abordar la temàtica de forma més artística, mostrant una peça anomenada Matèria Bosc per precedir les conferències.
En Matèria Bosc el que parlem és de la potència dels arbres. Uh-huh. Matèria Bosc vol dir això, no? De la connexió amb la natura, i després passem a temes que poden ser d'arquitectura, de cinema, o en altres anys hem parlat de filosofia o de gastronomia. Podem parlar de tot, no? Però comencem amb l'essència que és la natura.
Tot i que els tallers encara no s'han acabat, Buchner ja ha fet una mica de balanç de les edicions d'enguany. Afirma que pel taller de fotografia es van entregar 200 propostes per ser presentades a l'hospici i que per la producció del Matèria Bosc en van rebre 200 més. La directora del workshop considera que aquesta ha estat una de les edicions més exitoses fins a la data. Tots els detalls dels programes es poden consultar a la web de RCR Arquitectes.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous parlant de Roger Vidal, que espera una lliga dura i equips preparats per mostrar un gran nivell. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot ha repassat els rivals amb què es veuran les cares en aquest curs del grup 3 de la segona federació. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió explica que serà una temporada amb candidats a la part alta de gran nivell i amb la presència de filials que sempre mostren una gran qualitat. Aposta per equips com el Sant Andreu, l'Atlètic Balears o el Terrassa per estar a la part alta. Des de fa uns dies que la Unió Esportiva Olot ja coneix el calendari que tindrà a partir del cap de setmana del 6 i 7 de setembre. És la data d'inici del grup 3 de la segona federació, competició en la qual el conjunt olotí jugarà per segona temporada consecutiva. I recordem que és la quarta categoria més alta del futbol espanyol. Un curs que es preveu novament igualat i amb equips de renom, amb el principal objectiu de pujar a primera federació. El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal, ha repassat el rivals del seu equip en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió. Alhora ha remarcat el nivell del grup que últimament, però, no es veu reflectit al final de temporada en les eliminatòries del play-off d'ascens.
A vegades ens omplim la boca de que el grup 3 és molt complicat, però després quan hi ha play-off d'ascensos, aquest any ha posat el Sabadell, però no ha pujat el Sant Andreu, no ha pujat el Torrent, no ha pujat el Balears, no? Jo crec que és un grup molt dur. Aquest any hi ha hagut una mica de canvi en quant a distribució, però mínima. Ens esperàvem algun canvi més, que crec que ens hagués afavorit.
El tècnic Garrotxí també aposta per quins equips creu que poden estar a la part alta i lluitar per l'ascens a primera federació. Centra el favoritisme filials, com el del Barça, el de l'Espanyol o el de la València. A banda, també diu que noms com els de Sant Andreu, Atlètic Balears o Terrassa poden ser clars candidats.
El Barça Atlètic, Balears, Terrassa, Sant Andreu, Alcoiano, són equips que a nivell de pressupost estan per sobre nostre i que són equips que estan fets i per estar dalt, no?
A l'espera de l'inici de la temporada de Lliga, que arrencarà el primer cap de setmana de setembre al camp del Barbastro, els olotins tornaran als terrenys de joc a partir de la setmana vinent, amb l'inici de la pretemporada i el primer duel de pretemporada davant del Girona Futbol Club a l'estadi municipal. Per cert, un Olot que fa poques hores ha anunciat la seva pretemporada, s'enfrontarà a rivals com el Barça Atlètic, que ja ho vam comentar fa uns dies aquí a l'antena de Ràdio Olot, però també s'hi afegeixen a Sabadell i Europa. També, entre altres, participarà al torneig de l'Estany, al camp del Banyoles, visitarà a l'Escala i, novament, participarà al torneig benèfic d'Altea amb la Unió Esportiva Figueres. Alhora, també jugarà el duel contra el seu filial de Primera Catalana, el Sant Jaume Olot B. I de futbol passem a parlar d'hoquei patins. Miqui Ràfols, que remarca que l'hoquei olotà ha d'estar en la categoria que marqui el nivell que puja de les categories inferiors del club. El tècnic olotí fa balanç de la situació d'una plantilla que pràcticament no ha patit canvis en els 4 anys que han encadenat jugant a l'hoquei plata. Detalla que la filosofia és confiar en jugadors joves que arriben del planter i que ja han demostrat un gran nivell. Ja fa pràcticament 2 mesos que l'hoquei Olot va tancar una temporada que ja és històrica. El primer equip masculí va firmar el seu millor curs a l'hoquei plata dels 4 que hi porta competint, ja que va empatar a punts amb l'equip que finalment va jugar al playoff d'ascens, el Club Patí Manlleu, i també amb el Girona Club Hoquei. Uns números d'equip consolidat a la categoria i capaç de competir contra qualsevol conjunt de la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Amb la vista ja posada al futur, l'entrenador de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, repassava fa uns dies quina situació té de plantejar plantilla ja ha tingut el club en els darrers anys. En una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió, remarca la filosofia del club.
Amb un bloc molt important de jugadors d'aquí, amb jugadors joves que s'han anat veient aquest any, que cada vegada tenen doncs més minuts. L'any que ve ja són plenament del primer equip, tant en Joel com en Jan. I per tant, al final és la feina que ens toca, és allà on estem, són les possibilitats que tenim. I també és el que ens agrada fer, no? Al final sempre hem dit que l'Olot ha d'estar allà on la base del club doncs tingui el nivell per estar.
En una plantilla amb pocs moviments, de cares a la propera temporada sí que n'hi haurà més d'un. L'hoquei Olot no comptarà ja oficialment amb Matías Reixac ni amb Arnau Vidal, dues places que ocuparan els joves ja habituals del primer equip i que ja seran jugadors 100% de la primera plantilla a partir del curs 25-26, com són Jaume Naumatell i Joel Pagès. Uns joves que comparteixen vestidor amb els que han de ser el seu referent, segons el mateix Ràfols explica, i que posa d'exemple a Marc Prat.
Un jugador que cada any marca la diferència, i tant en l'aspecte golejador com a nivell també defensiu, a nivell és un dels capitans, doncs també a nivell de grup. Crec que aquest any també ha fet un salt important i nosaltres estem molt contents des de l'equip d'entrenadors a nivell també de sacrifici.
L'hoquei Olot coneixerà els seus rivals del que serà la seva 5a temporada a l'hoquei plata el 22 de juliol. Seran el tradicional sorteig dels calendaris de les competicions estatals d'hoquei patins, que enguany se celebrarà a l'Auditori de Premsa Ibèrica de l'Hospitalet de Llobregat.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Olot. Som present, som futur, ara i sempre.
I avui a la contraportada anem a descobrir recomanacions literàries per passar la calor. I és que ja ens trobem en ple i estiu i arriba un dels moments on llegir es posa bé. La llibretera Agatha Los Santos recomana llibres de tots tipus per a totes les edats.
Amb l'arribada de l'estiu, tant els més menuts com els més grans tenen les seves vacances i aquest és un bon moment per agafar un llibre i començar a llegir. Si encara no n'heu començat cap, no us podeu perdre les recomanacions literàries d'Agatha Los Santos, experta en foment lector. Pels més menuts, recomana contes com Quan els cabells del papa se'n van anar de vacances, còmics com Quan cau la nit, però també recomana un altre tipus de llibres que no expliquen històries.
Ideal per aquest moment, no? Tresors del mar, els que teniu la sort d'acostar-vos fins al mar, doncs tenim tot aquest llibre amb aquestes il·lustracions tan espectaculars i que ens van descobrint coses que podem trobar, no sé si en els nostres mars, però com a mínim alguna coseta, no? Algun cavallet de mar, alguna estrella.
Alguna medusa també.
Alguna medusa també, segurament també hi surten. Aquest és bo. I en la línia de coneixement també he portat això, aquesta meravella d'MTM, que són aquestes petites fitxes que ens serveixen per anar a sortir i a descobrir coses, no?
Mira, si ho poses una mica més amunt...
Perfecte, les roques, els insectes, no? I ens serveix per fer aquesta cosa de l'observació que ens agrada tant quan som petits i a mesura que ens anem fent grans l'hem de practicar més.
Pels adolescents, la Santos recomana un ventall de llibres que van des de la ficció, com El llop, la fantasia, en Criatures impossibles, o la ficció distòpica, amb Gro. Pels adults, fa recomanacions com Un mes al camp, que tracta la recuperació d'un home ferit després de la Primera Guerra Mundial, La vida del llibreter, que relata com la rutina d'un llibreter es veu trasbalsada quan li deixen un nadó a la porta. Els nostres infinits dies comptats, un relat de com una nena s'adapta a la vida normal després de créixer dins d'un búnquer amb el seu pare pensant que s'havia acabat el món, i, finalment, també recomana La lluita pel domini de la Mediterrània, un assaig històric que, segons afirma, està explicat de forma molt més àmplia.
Aquesta és la primera llibre que inaugura l'editorial Veles i Vents, i ens parla d'aquest moment que tots recordem, no?, que vam estudiar alguna vegada a l'escola, en què els catalans se'n van sortir molt bé a nivell militar, en el Mediterrani i a nivell de comerç, no? I explica aquesta situació, però la gràcia és que ho explica d'una manera com més divulgativa i més àmplia. No és allò de dir, ara estudiaré tota la vida de Jaume I. No és això, no? És una cosa, una visió com més àmplia, també fixant-nos en com vivien les persones en aquell moment, les persones del poble, no? No només els reis i els grans nobles, etc.
Aquestes són algunes de les lectures indispensables per aquest estiu.
Amb les recomanacions literàries d'Agata Los Santos per aquest estiu, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 10 de juliol de 2025. Com sempre, més informació a partir de les 3 a l'antena de Ràdio Lot i minut a minut a les xarxes socials d'aquesta casa i a garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.